Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Hola, molt bona tarda. Vos informa Nando Sonoguera. Nova incidència a la xarxa ferroviària. Tallada l'R1 entre Maçanet-Massanes i Blanes per una esllavissada de terra. Això el dia que s'ha reprès l'activitat del servei de Rodalies, que ha estat aturat durant dos dies arran de l'accident mortal a Gelida. Buscam l'última hora a l'estació de Sants de Barcelona. Montse Mir, bona tarda.
Bona tarda. A causa d'aquesta esllavissada hi ha un servei alternatiu per carretera entre aquestes dues estacions i després dos trens per hora i sentit entre Blanes i l'Hospitalet de Llobregat. És l'última hora d'una jornada en què la represa de Rodalies s'ha fet amb menys usuaris dels habituals. A Sants hem pogut parlar amb alguns d'ells.
El meu pla és anar a Girona i tornar a les 8 de la tarda o així a Barcelona una altra vegada.
Agafem la R4 cap a Martorell. He perdut el tren. Sí, anava a l'hora. Per primera vegada anava a l'hora.
No he tingut que esperar gaire. No, ha anat bé. Jo he arribat a l'estació d'Ocata i ha tardat uns 8 minuts. En principi, bé.
També hi ha retards a l'AVE Barcelona-Madrid. Montse Mir, Catalunya Ràdio, estació de Sants.
I anem ara a la plaça de Sant Jaume, on les plataformes d'usuaris es reuneixen aquesta hora amb la consellera Paneca i amb representants de Renfe i Adif. Barcelona, Rafael de Ribot i Ricard Luque, bona tarda.
Bona tarda. Les plataformes d'usuaris demanen que els detallin els compromisos que han adquirit Generalitat, Renfe i Adif amb els sindicats per millorar la seguretat del servei. Els usuaris volen saber què està previst i amb quin calendari per millorar aquesta seguretat. Rafael de Ribot, Ricard Luque, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Més notícies amb Marta Vives.
Demà reobrirà el carril esquerre de l'AP7 en sentit sud a Martorell a partir de les 2 del migdia. És el tram que està tallat totalment des de dimecres en sentit Tarragona per l'accident mortal a la R4 a Gelida. La decisió es va prendre pel risc d'esfondrament de l'autopista després de la caiguda del mur de contenció. Segons el director del Servei General de Trànsit, Ramon Lamiel, la reobertura d'aquest carril es fa després que el Ministeri de Transport hagi certificat que és totalment segur.
Aquesta peça de formigó i aquestes terres que van cedir són a la part exterior, no a sota l'autopista, sinó són a la part exterior. Per tant, això ja d'entrada, les imatges i les explicacions ja eren molt clares de que no eren a sota l'autopista, sinó que eren a l'exterior de l'autopista.
Pedro Sánchez donarà explicacions al Congrés pels desastres ferroviaris de l'última setmana. El president espanyol hi compareixerà a petició pròpia, malgrat que el PP ja li havia demanat. Qui ha parlat sobre aquesta crisi dels trens ha estat precisament el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo. El cap de files dels populars ha acusat el govern espanyol de sembrar el caos i de donar informacions contradictòries.
No està esclareciendo nada relevante. Está multiplicando la inquietud y está generando caos. Cuantas más cosas dicen, más confunden. Y cuanto más actúan, más asustan.
El cap dels drets humans de l'ONU exigeix a l'Iran que acabi amb la repressió contra els moviments de protesta al seu país. El Consell de Drets Humans està celebrant una sessió extraordinària per analitzar la resposta que el règim dels ayatolàs està donant a les manifestacions que algunes ONGs xifren en més de 5.000 morts i almenys 25.000 detinguts. Volga Turk ha denunciat que el govern busca deslegitimar els manifestants qualificant-los de terroristes i ha fet una crida a parar. I call on
the Iranian authorities. Demano a les autoritats iranianes que considerin fer marxa enrere i posar fi a la seva brutal repressió, inclosos els judicis sumaris i les condemnes desproporcionades. Demano l'alliberament immediat de totes les persones detingudes arbitràriament per les autoritats iranianes i demano una moratòria completa sobre la pena de mort.
I fem un cop d'ull ara a la situació del trànsit. Mariluz García, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs a causa de del tall a l'AP7 hi ha més congestió de l'habitual als túnels del Garraf, la C32, amb retencions a Castelldefels en sentit sud. La circulació al túnel del Ratpenat, la B24 entre Cervelló i Vallirana a direcció Tarragona, B23 entre Molins de Rei i Sant Feliu en direcció d'entrada, autovia 2 de Sant Vicenç del Sos a Sant Joan d'Espí, l'AP7 a Martorell en sentit sud i l'autovia 2 a Esparreguera a direcció Lleida i també a l'enllaç amb l'AP7 a Martorell en tots dos sentits. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
I ara els esports. Rut Vilà, bona tarda.
Hola, bona tarda. El Barça visita la pista de l'Asvel francès en partit de la 24a jornada de l'Eurolliga de bàsquet. El partit és a 9:15 i el podreu seguir a la transmissió del Tot Gira per l'aplicació de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT. Quique Nazaré es perdrà la final de la Supercopa demà entre el Barça i el Madrid perquè el comitè de competició de la Federació Espanyola de Futbol manté la sanció d'un partit després de l'expulsió a la semifinal dimecres contra l'Atlètic Club. La final de demà, que juga a Castelló, és a les 7. D'aquí uns minuts sentirem Pere Romeu i Alèxia a la prèvia d'aquest partit. El Llevant Elx obre la 21a jornada avui a les 9 de primera divisió masculina. L'Espanyol visita demà Mestalla per enfrontar-se al València. Avui també tenim Copa Femenina de Voleibol amb el Sant Cugat, que juga als quarts de final contra el Gran Canària a les 8. I a 9:15 la selecció espanyola masculina de futbol sala debuta a l'europeu, que es fa a Lituània, Letònia i Eslovènia, en un partit precisament contra la selecció eslovena.
Fins aquí les notícies.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
De seguida, el Tamagotchi del suplement, l'Albert Benet, amb els esports. N'has tingut mai, Albert, de Tamagotchi, tu?
No,
però...
Tu sí, no? Del
jo
suplement.
Sí, home, i tant.
Soc jo, sí, no?
Dius? Sí, et cuidem, sí, sí. Et netegem, t'abracem, et curem quan et poses malalt.
Les coses que he d'aguantar a aquesta hora del matí, eh?
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
De seguida, el Tamagotchi del suplement...
Les coses que he d'aguantar...
Tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga. This ain't Texas, oh! Ain't no hold'em, hey! So lay your cards down, 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 down.
So park your Lexus. 5:07 de la tarda, en directe ja des de l'estudi 1. Al març del 2014, un petit diari de Texas va publicar una nota sorprenent. Una dona felicitava el seu marit i el seu amant pel fill que esperaven. La notícia es va fer tan viral que va arribar fins a nosaltres i va inspirar la novel·la La segona vida de Ginebra Verne, escrita per Agnès Marquès i que avui, al migdia, hem sabut que acaba de guanyar el Premi Ramon Llull. Agnès, benvinguda. Enhorabona.
Bona tarda, gràcies.
Un somriure, eh?
Sí, és clar que vols.
T'acompanyarà uns quants dies, potser,
sí,
no?
Sí, penso que sí.
Com estàs?
Molt contenta, la veritat. Doncs, molt contenta, una mica aclaparada per veure també la dimensió de tot plegat. I també pel fet d'haver començat a tenir ja el primer retorn de la novel·la, que és amb els membres del jurat. Jo no ensenyo, és una cosa una mica temerària per meva, però no ensenyo mai el que escric amb ningú.
Ni amics?
No.
Zero?
Zero, 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 zero. I és una mica temerari, però bé, sí, i ho veig i tira endavant, no? I aleshores, és clar, ha estat el primer retorn, i imagina't, és aquest retorn.
Però clar, el retorn és, per descomptat, un premi, però t'han dit alguna cosa més que el premi, ja, sí, a aquesta hora?
Amb el jurat, sí, t'explica d'alguna manera els arguments, no? Han dit diverses coses.
Què t'ha agradat més que et diguessin?
Bé, ostres, és difícil, és que jo també estic encara una mica en xoc, eh?
Sento, no?
Però com evoluciona la trama, et puc dir que poques coses, en el sentit que realment el llibre va creixent en moltes capes. És un llibre que en realitat parla de moltes coses, però que manté una essència que és, bàsicament, és una cosa que hi tinc una mica d'una fixació, la distància mínima insalvable que hi ha entre els fets i el relat, no? Entre la realitat i el que convenim que és la veritat. I tots plegats, al final, ens fem un relat de les nostres vides, que s'ajusta més o menys a la realitat, però que és el relat que ens permet, doncs, mirar-nos al mirall i suportar, diguéssim, allà on hem arribat. No té per què ser dolent, no? Però tots construïm un relat. I m'interessa el marge que hi ha entre aquest relat i els fets, de veritat, no? I aleshores això és una cosa que ha agradat molt al jurat, en el qual, doncs, s'hi han sentit identificats i que troben que és una proposta, m'han dit que era com interessant mirar aquesta escletxa, perquè al final aquesta escletxa està en tota la vida, la teva pròpia vida, com veus la vida dels altres, no? El poder de la narració, tots som narradors, això li passa a una periodista pel fet que el periodisme és com un terreny de conflicte molt, molt comprensible per tothom, no? El que publiques, què no publiques, però al final tots som narradors en els nostres dies a dies, narrem la vida dels nostres amics, aquest m'ha dit això, jo li explico l'altre d'aquesta manera, no? Per tant, parteix d'una cosa molt quotidiana, però acaba plantejant un dilema moral a l'abast de tothom, però important.
M'han dit que quan has arribat aquí a la redacció hi ha hagut una ovació
bueno,
important.
Bueno, hòstia, hi tinc molts missatges.
Festa grossa.
No. Tot bé, controlat.
Home, és que és un dels premis més importants per obres en català. Això, vaja, no ho sé, t'ha de deixar gairebé atordit, no?
Impressiona. Home, veure la gent que ha guanyat aquest premi abans i pensar que el teu nom és en aquesta llista impressiona moltíssim. Costa de creure, però al final tu has de creure i has de, com que creus, jo crec que amb el que he escrit i estic molt convençuda de la història, doncs escolta, endavant. Però sí, clar, més el premi Ramon Llull. No, Ramon Llull.
El problema que tenim és que no el podem llegir encara.
No, clar,
per tant, ara estem allà, ara no el vull llegir, no el puc llegir. 25 de febrer?
25 de febrer. 24 de febrer és la presentació i el 25 ja es pot comprar.
I el punt de partida és un triangle amorós bastant especial, perquè hi ha molts triangles amorosos, però no com aquest.
N'hi ha molts de triangles amorosos, i a la novel·la potser n'hi ha algun altre més i tot. Sí, és aquesta notícia que em va passar pels ulls i que em va cridar molt l'atenció, perquè dic, ostres, és una mica perquè ens posava en situació, jo crec que és un referent més evident, la Lovecam del concert de Coldplay.
Sí, sí.
Allò vam veure tots, no?
Sí.
I quanta gent va passar el vídeo.
I la foto,
vam comentar, no? El que sabem d'aquesta història és la realitat o és un relat que no sabem, no? Doncs és una mica exactament això amb el cas, que allò va tenir una dimensió brutal perquè... Però els protagonistes d'aquest anunci, que al final és el motor de la novel·la, no saben que la seva vida s'ha fet viral molt més enllà d'aquest petit poble de Texas, sinó que a Europa molts mitjans van recollir la notícia. No t'ho podràs creure. Una dona, no, prepara una venjança amb el seu marit... I és clar, a mi això em va captivar, perquè dic,
si tu vas veure,
dia...
ho vas veure en el moment, quan va sortir.
No, vaig veure un any després. I al final vaig dir, mira, el que has de saber, el que has de fer és anar a Texas, anar a aquest poble, i mira, ara estic recordant que a més t'ho vaig dir.
És que t'anava a dir, dic, és que quan m'han explicat això, em diuen, no, va donar a Texas. Dic, hòstia, l'any passat, o fa dos, ja no recordo,
sí, fa dos.
Una conversa amb l'Agnès que em va dir, no, vaig a un poble perdut de Texas a fer una cosa, que no em vas explicar ben bé què era.
Clar,
i vam estar parlant una mica de Texas i et vaig explicar una mica el que coneixia d'aquella zona.
Sí.
És això.
Vaig anar a buscar...
Vaig anar a buscar els
protagonistes. Vaig anar a buscar que l'anunci fos real, perquè l'anunci no es publicava tota la pàgina del diari. Ni tan sols sabia la publicació que era a partir de la fotografia de l'anunci. I aleshores vaig anar al diari local d'aquest poble de Hemphill, em van deixar entrar a l'hemeroteca, vaig trobar la història real i a partir d'aquí doncs vaig introduir-me en la vida d'aquest poble.
I ho vas trobar, eh?
Buscant els personatges. Sí, t'hauràs de llegir la novel·la, per això, per saber...
Però has conegut els protagonistes reals de la història?
S'ha de llegir la novel·la per...
Ai, clar, és que
no, és que
no
a més pensa que m'he de guardar alguna cosa per quan surti el llibre, que si no, no tornaré.
A la segona ronda d'entrevistes. Bé, en tot cas, és això, no? Una notícia viral i veure com aquesta notícia viral acaba arribant-nos i què hi ha...
Tu coneixes aquella zona, allò... És el cinturó bíblic dels Estats Units, és una zona amb molta... Són molt creients, tenen una moral molt forta, que lògicament després té esquerdes, no? com és lògic. I jo tenia molt d'interès en saber com va caure aquella notícia allà. I aleshores, com que jo hi vaig anar, vaig pensar que aquesta experiència és brutal. En els dies que vaig passar allà, dic, això li he de transferir a la protagonista de la novel·la. La protagonista de la novel·la ha de viatjar a Texas i ha de fer aquest viatge que jo estic fent. No? I a partir d'aquí, tota la resta doncs, està ficcionat. Però és un viatge que és físic i que per la protagonista de la novel·la és emocional i que canvia del tot la manera de mirar-se la vida dels altres, però també la pròpia. I aquí està la gràcia.
Ginebra, per què has triat aquest nom?
Ah, és un nom molt bonic. En realitat li volia posar Ginebra a la meva filla, però no lligava bé amb els cognoms i era una mica arriscat.
Per què no lligava bé amb els cognoms?
Perquè podries dir Ginebra Garriga. Va, encara.
Oh, però és que sembla...
Ginebra una marca, no?
Una marca,
doncs, en el cas meu familiar, el cognom era un adjectiu. I aleshores no podia ser...
No quadrava bé.
No quadrava bé. Vaig pensar, un dia aniré a buscar feina, saps?
Sí. I li diran,
I aleshores vaig pensar, un dia li hauràs de posar el nom de Ginebra, o un protagonista...
T'havia quedat pendent fer servir aquest nom.
M'havia quedat pendent.
Avui tenim Catalunya Nit.
Avui tenim Catalunya Nit.
Qui explicarà aquesta notícia?
Doncs encara no n'hem parlat amb el Manel,
com
ho farem. Jo crec que, no sé, millor si no ho explico jo, i si ni tan sols em fan parlar, també ja està.
Home,
bé.
No, clar,
són coses
no,
diferents,
estaries,
no?
Estaria suprimint una informació del dia, no?
No, ja ho farem, segur.
Doncs l'Agnès Marquès, que avui ens ha... Vaja, no ella, però el premi ens ha sorprès a mig matí i ens ha fet molta il·lusió doncs, que una companya nostra s'emporti un guardó tan important. És que, a més, no és qualsevol cosa.
Estic molt contenta.
Se la nota molt contenta i això també sempre encomana a gaudir-ho.
Sí, tant.
A gaudir-ho i el 20... Què hem dit? Quin dia hem dit? El 25 de febrer el comprarem.
Exacte.
El 24 presentem i el 25 ja podem llegir. Com que no ens vols donar detalls, doncs ja ens els llegirem
clar,
després.
Ja anirem sabent més de la Ginebra Eures.
Agnès, enhorabona.
Gràcies, Francesc.
Pausa, anem a buscar el poble més feliç de Catalunya, que podria ser el poble de l'Agnès, però repartim una mica això.
A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa. Bonpreu i Esclat. A Caprabo podríem convidar-te al cinema, però preferim que gaudeixis del 100% de la teva compra gratis en drogueria i perfumeria. Aquest dissabte 24 de gener, amb la targeta Club Caprabo, et retornem l'import amb vals de descompte. Qui et vol bé et farà estalviar. Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Per una Barcelona més cívica, actualitzem l'ordenança de convivència. Fer grafits il·legals comportarà sancions de fins a 600 euros i no netejar els orins dels animals podrà costar fins a 300 euros. Consulta'n les novetats a barcelona.cat/plaendreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Un regne completament nou t'espera. Un regne on viuràs les aventures de l'Elsa i l'Anna en un màgic recorregut en barca. Un regne on els ninots de neu mai es desfan i fins i tot et fan abraçades calentones.
Benvinguts al nostre nou regne. Wall of Frozen obre les seves portes el 29 de març a Disneyland París. Reserva durant la setmana màgica i vine a Disneyland París amb Halcón Viatges volant amb Iberia. Halcón Viatges, sabem de viatgers.
Sylvie Kaufman, Mark Braid, John Carlin, Valentí Fuster, Cristina Gallac i molts més t'esperen a l'Enfoquem, el Fòrum de les Solucions. Un espai per debatre, reflexionar i buscar solucions als grans reptes actuals. 23 i 24 de gener al CCCB. Entrades a enfoquem.ara.cat. Contra el fatalisme, dialoguem i passem a l'acció. Organitzat pel diari Ara.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Només fins diumenge al Corte Inglés ha estalviat l'IVA en electrònica, electrodomèstics i de tot i més.
I a més, amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
Televisors, mòbils, portàtils, frigorífics...
També en electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany...
Fins al 25 de gener per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
Consulta'm les condicions i exclusions al corteinglés.es.
Els que canten.
Els que jutgen.
Busquem l'artista total.
La veu no menteix mai.
Però el més important és posar-hi l'ànima.
Eufòria també són els millors mestres.
I els seus presentadors.
Però sobretot, Eufòria sou vosaltres, que cada divendres ho viviu al màxim.
Perquè tots som Eufòria.
Eufòria. Aquesta nit estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
L'any 1938, la Universitat Harvard va iniciar l'estudi científic més llarg de la història sobre la felicitat. Durant més de 80 anys, ha seguit la vida de milers de persones per descobrir un secret. No són els diners ni la fama el que ens fa feliços, sinó les nostres relacions i el sentiment de pertinença. La tarda de Catalunya Ràdio recull aquest llegat per trobar on es viu millor. Si creus que el teu poble té les claus de la felicitat, prepara't, perquè potser avui descobrirem el poble més feliç de Catalunya.
I hem anat a buscar aquesta felicitat a Planoles. Xavier Pérez Esquerdo, a 3 graus de temperatura. Bona tarda, com estàs?
Què tal? Jo crec que ara hi ha 2.
Això va baixant, però ara farem pujar la temperatura perquè és dels dies que ha vingut més gent a veure't.
Jo diria que sí. A veure, sentim. Quanta gent ha vingut aquí a Planoles? Oh, quina calor! Quina calor, mare! Quina calor! Doncs si som aquí al Ripollès, estem al bar del casino, perquè si esteu a prop i ens voleu venir a veure, doncs endavant. Amb el nostre tècnic d'exteriors, el Xavi Luna, i jo estem aquí envoltats d'aquest paisatge preciós, les muntanyes. Com es diu aquesta muntanya que tenim aquí, que m'heu dit? Fem-nos una foto aquí.
El Taga, el Taga.
El Taga, el Taga. El silenci, l'aire net. Carai, jo vinc de Barcelona i he fotut una pudot horrible, eh? Planoles, un poble petitet, però segons ens diuen és gegant amb felicitat. Doncs a veure si teniu la clau per ser el poble més feliç de Catalunya.
Doncs va, anem a descobrir-ho. Això ho descobriran parlant amb la seva gent i les seves històries. A veure, qui tens per aquí?
Doncs tinc el Carles Barceló, que és qui ens va enviar un correu a la tarda @3cat.cat, dient que Planoles és el poble més feliç i més preciós de Catalunya, un paradís i uns paisatges encantadors. Què tal? Bon dia o bona tarda.
Bona tarda. Doncs soc Carles Barceló i demostrar-vos que sí, que som el poble més feliç per l'entorn de la natura que tenim. Fa 2 anys que m'he jubilat i...
I estaves avorrit i diu, vaig a escriure...
I realment estic superfeliç d'estar amb tota aquesta gent del poble.
Escolta, què et va fer escriure un missatge a la tarda de Catalunya Ràdio dient que Planoles és el poble més feliç de Catalunya?
Bueno, en aquells moments, quan vaig seguir Catalunya Ràdio, vaig veure que estaves en un poble, Castellfollit de la Roca, recorda? I m'estaves dient que era el poble més feliç de Catalunya i vaig dir que sense somiar-ho, res, però no som els més feliços, sí o no? Sí o no? Ara!
Bueno, escolta, aquí també hi ha hagut molta gent de colònies, que jo venia aquí de colònies, no?
Molta gent.
Aquí,
molta gent.
Si sou ara 300, quan venen colònies...
Quan venen colònies aquí... Tinc en David, que t'ho contrastarà molt més bé, això de les colònies.
És el David Verge, que és l'alcalde, què tal?
Bona tarda a tothom, oients.
Quan sou? Amb colònies i tot. I
aquí arribem als 1.200, 1.300.
Carai.
Multipliquem per 4.
I com és governar un poble tan petit, això de 313 habitants?
Amb una gent tan feliç, és superfàcil.
Ho fa bé, en David, o no? Oh, sí, diuen que sí, eh? Sembla que renoves, escolta... És més complicat que una gran ciutat, eh? Ho dic perquè aquí, clar, aquí no pots anar ni a comprar el súper, que et deuen aturar cada 2x3.
Bé, súper no tenim, però tenim les 2 botigues de queviures i el forn, i vaig encantat perquè la veritat és que quan m'ho comenten tot amb un somriure, i per tant ho faig tot de molt bon grat.
I escolta, i aquí de Planoles, què és el que no canviaries mai? Que no em diguis la seva gent, perquè ja ho sabem, eh?
Hòstia, que no canviaria mai, bueno...
Alcalde! És
que...
Escolta, sembla un acte, de campanya, això, eh?
No, ho és, eh?
Home!
No, perquè no serà pas pel que cobren els alcaldes de poble, eh?
No, això no ho he dit jo, eh? Això ha sigut aquí, el Gol Norte. Gol Norte, eh?
Bueno, escolta, anem passant. Un artista, que jo tenia aquí un artista per aquí.
Això.
Jordi Basaganya. Què tal, com estàs?
Molt bé.
Diuen que els pobles feliços tenen artistes i Planoles en té un que sorprèn. Això és el que m'han dit. No m'han donat més pistes. A què et dediques?
Sóc el primer que me sorprèn, perquè el Carles m'ha donat com artista, però bueno...
No ets artista?
Bueno.
Què fas?
M'agrada la fusta i com l'entorn que tenim, pues, a vegades pues, vam començar a netejar camins, corriols per les curses, i tronc que veia a terra, pues, feia un banc al matí... al mig.
Sí, és és art útil.
Sí, clar, i efímer, també. Sí, clar.
I també m'han dit que aquest tronc tan gran que hi ha aquí l'has fet com sí. Per adaptar...
Una perca bicis.
Per bicicletes, caram.
Hi ha la llibreria.
Ah, hi ha una llibreria, també. Ha agafat un tronc que és molt gran, que no sé si diria que és com 2 metres de diàmetre.
Fa 1,10 metres de diàmetre. És un avet que d'un veí que tenia més de 70 anys, i aquí l'Associació de Dones volia fer una biblioteca, i vam decidir, pues, d'aquest tronc, fer una biblioteca.
És d'aquestes biblioteques que hi ha al carrer, saps, que tu pots agafar un llibre i deixar en un altre.
Ah, val.
Sí, igual que Barcelona, igual.
Sí,
no, però
el
això
mateix.
És molt bonic, eh? Que
vés
deixar llibres, quan acabes en deixes un altre, està molt bé, eh? Escolta, i la felicitat es pot expressar amb art, o què, Jordi?
Crec que sí, perquè hi ha èpoques de l'any, pues, que et sents més inspirat, no? Evidentment, tota... L'ànim flueix durant tot l'any i és molt important estar anímicament bé per poder fer alguna cosa plasmar-la, no? O a la fusta o la que t'agradi.
I es nota, perquè ens has regalat un com es diu això?
Sí, és per cremar oli essencial.
Oli essencial que posa la tarda de Catalunya Ràdio.
No, posa planoles i la tarda.
Això, aquest matrimoni.
Al loro, planoles sempre,
Sempre. Escolta, Elis Ferrer, m'han dit que ets l'ADN de la felicitat de planoles.
Doncs bé, si ho han dit, si m'ho diuen ells, és que ho seré, no?
Escolta, és veritat, és que abans estàvem aquí al bar del casino i has entrat tu i s'ha transformat en felicitat.
Això és...
Sí o no?
Vergonya, ara, vergonya.
I tant, no em diguis que no. Com ho fas, això?
La veritat és que sóc molt feliç visquent aquí, molt.
I escolta, i les dones, abans parlava el Jordi, quin paper clau teniu aquí?
Les dones som la força del poble. Sí o no?
Ja es nota, ja.
Déu-n'hi-do, eh?
A veure, tenim aquí un dansaire, aquí el dansaire. Francesc Bravo, què tal?
Bona tarda.
Això de ballar en un poble de muntanya, què?
Això és fantàstic.
O sigui, tu què et dedicaves o què et dediques? No sé, jo si encara ara balles.
Encara em dedico. Jo porto més de 50 anys dedicant-me a la dansa.
Dansa?
Dansa contemporània.
Escolta, segurament que tu pots dir que la dansa és la teva eina de la felicitat, però no tothom ho podem dir, això, Perquè ara, si em fas ballar aquí, si em fas... tothom riurà menys jo.
Ara anirem tots plegats a ballar.
Sí, escolta, creus que tothom pot fer dansa?
Tothom pot fer dansa.
On has ballat, on has dansat, que recordis?
Vaig començar a l'Institut del Teatre de Barcelona, després he estat a Nova York, a Madrid, Barcelona...
Carai!
I ara Planoles! Molt bé, clar que sí. Escolta, diuen que qui canta els seus mals espanta, així que ha vingut aquí la coral de Planoles, que són de l'escola rural Núria Moré i Pi. Què tal, com esteu?
Una coral!
Molt bé. Sou feliços aquí, a Planoles?
Sí!
Escolta, doncs mira, aquesta representació d'aquesta escola rural, em direu el nom, els anys que teniu i el motiu pel qual creieu que Planoles és el poble més feliç de Catalunya. Entesos? Va, comencem per tu.
Jo em dic Luciana, tinc 6 anys, i a la festa major fem la xocolatada, fem balls i fem... I fem balls i xerinola.
Molt bé, moltes gràcies. I tu?
Hola, em dic Marc i tinc 10 anys i jo crec que Planoles és el poble més feliç perquè no fa ni molt fred ni molta calor.
Veus?
Molt bé.
Bon argument.
Em dic Ian, tinc 9 anys i crec que a Planoles és un dels millors pobles perquè tots som molt feliços i ens coneixem entre nosaltres i podem ajudar-nos.
Això és importantíssim, clar que sí.
Bé, de gosnar-se a mi.
Hola, em dic Astrid, tinc 9 anys i a mi m'agrada molt que podem participar en totes les curses de muntanya en família.
Molt bé. Curses de muntanya, eh?
Em dic Clara, tinc 6 anys i crec que el poble més feliç és Planoles perquè... podem veure l'estiu, l'hivern, la tardor...
I la primavera, clar, totes les estacions
carai,
estan molt ben marcades.
Carai.
Jo em dic Carla, tinc 11 anys, i jo crec que Planoles és el poble més feliç de Catalunya perquè tenim la millor diversitat, biodiversitat. Tenim cabirols, conills i molts animals més.
Però escolta, però això...
Però animals molt... com jo.
Però que això que ho heu assajat abans o com va, això?
Sí, a l'escola, deu ser uns deures de l'escola que tenen aquí.
Hòstia, clar, és que...
Jo em dic Vladik i tinc 11 anys.
Vladik. Ah, Vladik. Ah, tu ets de Rússia, no? Digues.
Jo crec que és el poble més feliç perquè dona igual de quina part del món siguis, sempre seràs benvingut aquí.
Que bé.
Ara em dic Isan, tinc 10 anys i vinc de Bolívia. Jo crec que el poble més feliç és Planoles, perquè aquí tots són molt bona gent.
S'ha sentit superacollit, aquesta gent que són de fora. Tu també ets de fora?
Sí. Soc de Venezuela.
Com et dius?
Em dic Sofia i tinc 11 anys.
Per què creus que Planoles és el poble més feliç de Catalunya?
Perquè no hi ha un semàfor i podem anar per tot arreu.
Aquesta és boníssima.
Aquesta és boníssima. I tant que sí. Qui queda? Ja esteu?
No. Jo em dic Marta, tinc 11 anys i crec que el poble més feliç és Planoles perquè només hi ha 300 habitants i... bueno, tots es porten molt bon rotllo.
Que bé.
Bé, escolta, si
has fet tots
bé,
els nens del poble, eh?
Tots, eh? Sí. Acabarem amb una cançó. Volem acabar amb una cançó?
Va, acabem amb una cançó, sisplau.
Vinga, que es noti que sou el poble més feliç de Catalunya.
A veure, escoltem.
Vinga, un, dos, tres.
Un, dos, tres.
Doncs des de Planoles, Xavier Pérez Esquerdo, que ens dona el seu veredicte.
I tant, podem cridar o cantar ben fort que Planoles és el poble més feliç de Catalunya!
Una abraçada molt forta a Xavier Pérez Esquerdo i a tota aquesta gent de Planoles que avui ens han donat aquesta lliçó de mostrar la felicitat. Abraçada a tothom, anem a la batalla.
Bon cap de setmana, Garriga!
És divendres.
Peppa Pig.
Comença la batalla cultural, sinònim de trobar el millor pla pel cap de setmana. Tenim a l'estudi Toni de la Torre, director de la Finestra Indiscreta. Bona tarda.
Bona tarda, Peppa Pig. Bang.
Bang, bang, bang.
Marta Pallarès, periodista musical. Bona tarda, com estàs?
Bona tarda.
Ui, que tornes a ser lluny.
Mira, torno a ser lluny, però la setmana que ve jo me'n vaig a Planoles. Així us ho dic.
Home, és que ve de gust.
Jo me'n vaig a fer la secció des de Planoles.
Ve de gust, ve de gust. I Montse Barcón, bona tarda.
Molt bona tarda.
Avui tenim l'Òscar Callau de vacances, fent una mica de degustacions particulars.
Això, 3 punts, no?
Segur.
Va, 10.
Resta.
Molts punts, 3.
Resta. Així que avui comencem per l'alumne més aplicat.
Què?
No sé, això posa el guió.
Si ho posa el guió, deu ser que és veritat. Això va així, generalment.
Toni, una pel·lícula.
Hamlet.
Que no Hamlet, eh?
No, Hamlet. Que no. És el nom del fill de Shakespeare. I ahir podeu anar de cap. De cap.
Vaig veure el tràiler i em va fer un pal.
Garriga!
Un pal?
Perquè és un senyor drama.
Vaig veure el tràiler i vaig dir...
No t'has llegit el llibre, oi?
El tràiler.
Perquè és un senyor drama.
Clar.
És un drama. Ara, us diré una cosa. Hi ha molts tipus de drames. Hi ha vegades que vas al cine a veure un drama, tens la sensació que toquen les tecletes perquè ploris, i plores, no? Generalment, quan toquen les tecletes... Aquí ningú toca cap tecla.
Es toquen soles.
I plores, saps aquell plorar que ve de dintre, de fons, del fons, del fons?
He plorat...
Que remou.
He plorat aquesta setmana amb Stranger Things.
Veus, aquest és de les tecletes. Tecletes.
El penúltim capítol.
Clar, musiqueta, tal, i és un plorar superficial. Aquest és un plorar que surts buidat. I d'era més, el tram final de la pel·li, que està plantejada, sense explicar res, evidentment, però està plantejat com una catarsi, ja us dic jo que hi haurà sales plenes de gent plorant.
O sigui...
Plorant
o sigui,
en positiu, és a dir,
hi he d'anar,
plorant dient ho he buidat tot i m'ho he deixat tot, com l'actriu, per cert, que fa un paper increïble, Jessie Buckley, jo diria que ja té l'Òscar.
Nominadíssima aquesta pel·lícula,
nominadíssima,
no?
Nominadíssima la pel·li, i ella jo crec que s'endú l'Òscar segur, i per explicar una mica de què va la pel·li, que no ho he explicat, explica... És com una mica la història de William Shakespeare sense William Shakespeare. És a dir, ell ja apareix a la pel·li, l'interpreta Paul Mescal, però hi ha un moment que se'n va cap a Londres a treballar i deixa allà la seva dona, l'Agnes, i els seus fills. Aleshores, és la història com ella aguanta allà tot de coses, que no explicaré, que li passen en aquesta família, que evidentment són molt tràgiques.
No, tinc una pregunta molt important. Si som dels que hem llegit el llibre i som fans del llibre, ens decep?
No, jo crec que us agradarà.
D'acord.
És diferent pel que fa a l'estructura, perquè la pel·lícula és molt lineal.
Per tant...
I, en canvi, el llibre va d'un lloc a l'altre, però no us decebrà gens.
Em recomanes que venci la mandra prèvia que tinc.
Vèncer-la ja. També et diré que el llibre de la Maggie O'Farrell també és fantàstic, eh? Vull dir que és doble recomanació. Si et fa mandra la pel·li, vés al llibre, eh?
Home, em fa més mandra el llibre que la pel·li, perquè acabaré abans.
Qui l'ha contractat, aquest noi?
Sí, realment estic quedant fatal. No, home, però tinc molta feina.
No, les coses són com són.
Bé, doncs, Hamlet, recomanadíssima.
Recomanadíssima.
Amb majúscules. Drama per anar a plorar i sortir buidat.
I sortir nou.
Apunto. Apunto, anem a música. Oi, quin canvi. Marta Pallarès.
Avui us porto una proposta guapíssima. Ah. No és anar a veure la Madonna, però sí que és anar a fer una mica de voguing. Ah. És una proposta, com ho deia, molt guapa, d'en Pere Faura, que després de 20 espectacles de creació pròpia, de coreografies per teatre, per cinema, un programa de tele, d'haver escrit un llibre, ha decidit tornar als orígens i se centra ara en la música. I així és com porta al Mercat de les Flors una obra que es diu Mètode Rosa, que és música i dansa en les seves paraules sobre invertits. I com que jo no em vull ficar en cap jardí estrany, que ens ho expliqui ell mateix.
Un espectacle invertit sobre invertits. Sobre invertits, doncs, perquè parla de totes aquelles cançons dels anys 80 i 90, del pop una mica més popular o comercial, que van ser escrites dins de l'armari o fora de l'armari o per sortir de l'armari, o que es van esdevenir, diguem, himnes del col·lectiu LGTB.
Disco Ibiza, loco mía. Moda
un espectacle sobre la comunitat LGTBI amb música i dansa.
Doncs sí, això, Locomia, Madonna, molts himnes que formen part de la memòria col·lectiva de la comunitat, que ella ha volgut reinterpretar i, a més, les balla i les ha fet també en català. La música és de Nils Beckius i d'ell mateix, d'en Pere Faura, ha preparat nous temes i les ha fet, com et deia, en català, perquè la idea és que ell, quan va sortir de l'armari, no tenia referents musicals amb els quals ell s'hi pogués sentir identificat. Ell sortia de festa i anava cantant una mica en anglès doncs, les coses que es trobava, o jo que sé, o lo comia en castellà. I en aquest cas ha decidit fer una mena d'homenatge, però també una mica de restitució històrica.
Les cançons són totes en català, no com un gest polític o de reivindicació lingüística, que també, sinó també com un gest de restitució d'una intimitat perduda. És a dir, jo quan vaig sortir de l'armari, que ja va costar trobar referents i trobar cançons que t'acompanyessin, que parlessin de tu, totes eren en castellà. És una mica una manera de imaginar-se com hauria sigut poder sortir de l'armari en català.
Doncs és una proposta que ens fa arribar avui la Marta des de la distància. Marta, jo també us faig una petita proposta molt ràpida. Vaja, de fet, ens la fa el Xavi Campos. És un grup. No sé si et sonen aquesta gent. Alcalá Norte, et sonen aquests?
Home, segurament un dels millors discos de fa un parell d'anys a la Senya Espanyola. Guapíssims,
doncs,
també.
Doncs els tenim al Sant Jordi Club demà dissabte i el nostre company Xavi Campos m'ha dit has de parlar, has de parlar. Vinga, doncs ja tenim la menció feta al Cala Norte el cap de setmana al Sant Jordi Club. Va, anem al teatre amb la Montse Barcón.
Ai, quina obra tan bonica vaig anar a veure ahir, Francesc Garriga, amb aquí, amb Fran, el nostre tècnic. Ah, em sumo al Club de la Tendresa del Toni de la Torre. Preneu nota amb Göteborg, a la Villarroel. La mateixa Maria Molins, que és una de les protes, ens explica el punt de partida de l'obra.
T'imagines que estàs un dia tranquil o tranquil·la a casa escoltant música i de sobte truquen a la porta, obres, i és el primer amor de la teva vida que 30 anys després apareix dient-te que vol passar la nit amb tu, que té un diari on la vostra relació, que es va trencar sobtadament als 18 anys, ha quedat allà, en un blanc, perquè no se sap per què es va acabar, i hem de resoldre aquest misteri. Imagina't que això va passar l'any 93 en un concert a Göteborg, de Depeche Mode.
Home, pinta...
És molt bonica.
Està rebombori, guapo, eh?
Jordi Casanova signa el text, la direcció, i de veritat que la vaig trobar molt tendra, i jo vaig veure moltes llagrimetes entre el públic, i algun a mi també se'm va caure. Vosaltres canviareu alguna cosa al vostre passat? Aquí ho deixo. Recordeu, Göteborg.
Estic pensant.
Fins l'1 de febrer a la sala Mirrell.
Estic pensant.
I la gent d'algú de quan tenies 18 anys? Algun amor penjat, pendent?
Em toca la porta i tanco de cop. Ah. Apareix una altra diva de la tarda.
Caps als trons.
És que m'interessa tant aquest tema. Que
no,
diga.
No el tocarem pas ara. Oh. De les tres propostes, avui
ai,
em quedo amb la del Xavi Campos. Mira, el que l'ha vingut. Sí, home, un dia havíem de fer-vos...
Home!
No, què dius, de veritat?
Sí, és que m'ha dit que avui que sortirà... Sempre fan els concerts vestits amb samarretes de l'equip locals de futbol i demà actuaran amb dues samarretes de dos equips de Barcelona que no serien els dos primers que us vindrien al cap, segurament.
Sant Andreu,
a veure... Es pot ser un tio més fàcil?
No, fem una cosa, batalla cultural.
Quina poca vergonya.
Batalla cultural, escolteu-me bé. La setmana que ve venim amb samarreta de futbol, allà si així ens compra tot.
Doncs és possible. Pausa.
A casa no hi havia llibres fins que hi va entrar 14. La mare va començar a llegir un parell d'autores de 14 cada setmana. Més tard, se'm va comprar una novel·la. I més tard, me la vaig llegir jo. Ara estudi filologia i he començat a escriure poemes. 14. Encomanem cultura en català.
Sylvie Kaufman, Mark Gray, John Carlin, Valentí Fuster, Cristina Gallac i molts més t'esperen a l'Enfoquem, el Fòrum de les Solucions. Un espai per debatre, reflexionar i buscar solucions als grans reptes actuals. 23 i 24 de gener al CCCB. Entrades a enfoquem.ara.cat. Contra el fatalisme, dialoguem i passem a l'acció. Organitzat pel diari Ara.
Què és el B9 de Badalona? Com s'hi vivia? Qui eren? Què feien? Treballaven? Robaven? Tothom opina, però nosaltres hi hem entrat.
Volem pagar, volem viure dignament com tothom.
30 minuts. B9. A TV3 i a la plataforma 3CAT, diumenge a la nit. Catalunya.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT. Ocasión Plus t'ajuda a lliscar per la pujada de gener. Fins a un 30% de descompte i més de 20.000 cotxes per triar. Baixa la pujada del gener estrenant cotxe. Només fins al 25 de gener. Vine a Ocasión Plus. Oh, Ocasión
Plus. Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Aquesta no és la Pineda demanant pas encara.
No encara.
Però ara tinc la Mariluz García, que sí que ens demana pas, perquè recordeu que tenim un nou tall a la R1 per un despreniment de roques a la via. Mariluz García, bona tarda.
I tenim la línia R1 de Rodalies tallada a causa d'aquest despreniment entre Massanet-Massanes i Blanes. Hi ha hagut un tren que ha quedat atrapat no entre les roques, sinó més enrere, i ha hagut de retrocedir fins a Blanes. Ara ja s'està fent un servei alternatiu per carretera en aquest tram, mentre que entre l'Hospitalet de Llobregat i Blanes tot el dia que circulen dos trens per hora i sentit a causa de les restriccions que hi ha avui després que s'ha reprès el servei. A les carreteres, doncs, amb algunes cues, sobretot les provocades pel tall a la P7 entre Martorell i Vilafranca. Hi ha més retenció de l'habitual als túnels del Garraf, la C32 a Castelldefels, en sentit sud, s'està regulant la circulació al túnel del Ratpenat. Recordem que el director de trànsit ha dit avui que s'ha doblat aquests dies el volum de vehicles en aquesta via, de 60.000 a 120.000 diaris. També hi ha retencions a la B24 entre Cervelló i Vallirana en direcció Tarragona, Nacional 340 a Molins de Rei, també a Vallirana, també a Vilafranca del Penedès, on es reprèn la circulació a la P7, la B23 entre Molins de Rei i Sant Feliu en direcció Barcelona, Autovia 2 de Sant Vicenç dels Horts a Sant Joan d'Espí també d'entrada, la P7 a Martorell en sentit sud al punt del tall, i aquí també l'Autovia 2 a l'altura d'Abrera direcció Lleida, i també a l'enllaç amb la P7 a Martorell en totes dues direccions. I avui també van força plenes les dues rondes de Barcelona en direcció Llobregat.
Doncs això és el que ens explica la Mariluz des de l'equip viari. Mariluz, bona tarda.
Bona tarda.
I atenció, ara tenim una notícia impactant d'última hora. És una de les notícies que ens va sorprendre, impactar, en alguns casos, en la majoria entenc, indignar la setmana passada. Atenció, eh? Última hora sobre la situació judicial en el procés contra Julio Iglesias. Ja sabem què en diu la Fiscalia i més d'un dels que ens escolteu quedarà sorprès. Anem cap a Madrid. Paula Brujats, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Què diu la Fiscalia?
Doncs que el cas no té recorregut a Espanya. Finalment, doncs, no tirarà endavant l'investigació contra Julio Iglesias, com a mínim als tribunals espanyols. El que diu la Fiscalia de l'Audiència Nacional és que no és competent per investigar les dues denúncies per suposada agressió sexual que van presentar dues extreballadores de Julio Iglesias, i ho diu per diversos motius. El primer, perquè les víctimes són estrangeres i no viuen a Espanya. El segon, perquè en aquest cas el denunciat Julio Iglesias tampoc viu a Espanya, tot i que és espanyol. I un tercer motiu és que tots aquests casos haurien passat, doncs, en països com la República Dominicana o les Bahamas, que tenen competència per investigar, doncs, una suposada agressió sexual, i que en cas de fer-ho han de ser aquests dos països els que ho facin. Per tant, l'Audiència Nacional, la Fiscalia, en aquest cas, que tot i que va recollir denúncia de dues de les extreballadores, que els hi va recollir el seu testimoni, acaba de concloure ara mateix que el Tribunal Espanyol no podrà investigar aquests suposats delictes. Hi ha diverses sentències i altres antecedents antecedents doncs, que en casos similars han determinat el mateix. Per tant, aquestes dues denúncies tan detallades que van presentar les extreballadores, com a mínim per ara, queden en res aquí a Espanya.
Per tant, no pot anar endavant, això, eh? No és que la fiscalia digui una cosa i ara el jutge en pugui fer una altra. Si la fiscalia diu que no té recorregut, és que el jutge ja no hi pot entrar.
Exacte, en aquest cas sí, perquè les denúncies es van presentar a la fiscalia i va haver aquest debat en un primer moment de si seria o no competent l'Audiència Nacional i, finalment, la fiscalia diu que no hi veu recorregut. Per tant, haurien de tirar endavant, en aquest cas, doncs, en els països on suposadament van passar les agressions sexuals. Veurem ara si doncs, a les dues treballadores que fins ara han fet el pas, posen denúncia en aquells països.
Per tant, la fiscalia dona la raó a Julio Iglesias en que no hi ha competència a Espanya per jutjar això. La fiscalia el que no diu és que no hi hagi delicte. Diu
Exacte.
Que si hi ha delicte o no, ho ha de dir un altre país. Vaja, els països o d'on siguin aquestes dones o el país on es van produir els fets.
Exacte. De fet, diu, els dos països són competents per investigar una suposada agressió sexual, per tant, de fer-se, ho hauran de fer ells. Tu, com tu dius, Julio Iglesias al·legava, no?, en el seu escrit a l'Audiència Nacional que Espanya no era competent per investigar-lo, li donen la raó, ho argumenten, no, amb aquests motius de competència, però sí, de moment, se'n surt Espanya, s'haurà de veure què passa més endavant.
Pineda, com et quedes?
No, cap sorpresa. Però com pot ser? Bueno, això és Espanya, passen les coses que passen a Espanya, i a Espanya passen aquestes coses i ja està. Vull dir, és un senyor que, evidentment, està hiperconnectat amb les grans elites d'aquest país. Sabem tots perquè ha donat suport obertament amb campanyes electorals i s'ha posicionat a favor d'un partit polític concret d'aquest país i han saltat a la seva defensa, doncs han sortit totes les feres a protegir-lo i ja està, no només en l'àmbit periodístic, sinó també en l'àmbit polític, i això és el que tenim.
Crec que és important, però, que tinguem en compte que aquí ningú ha dit que no hi ha res.
No, clar, evidentment.
És una qüestió de competències.
És blindar-lo en aquest país, en aquí no se'l jutjarà, no? I llavors ja està. Vull dir, el que facin altres països ja no és el problema, i aquí ja no hi podem arribar, no? Però dins de l'àmbit espanyol, doncs se l'ha protegit i se'l protegirà sempre. Bueno, així funciona. I no és gens sorpresiu. A mi em sembla la cosa més habitual en
no
un país.
No et sorprèn, eh?
No, gens, no, ho tenia claríssim.
No esperaves que hi hagués un judici a Julio Iglesias d'Espanya.
No, i a més que aquí també s'hi suma l'edat que té, l'estat de salut en el que està. Tot això, vull dir, desperta una certa compassió en segons quins cercles que no hauria d'existir, no canviarem pas el món així, i no el canviarem, i ja està, i no passa res, ho hem d'acceptar i acceptar que hem perdut.
Recordeu ja també una cosa aquí que és important, que és que el que al·lega la Fiscalia de l'Audiència Nacional és una cosa que és bastant complexa, que és el principi de la justícia universal, que és el principi pel qual tu pots perseguir delictes, no?, d'espanyols que estan comesos a l'estranger o fins i tot de gent que no és espanyola, un principi que el PP va limitar el 2014, si no recordo malament, per tant va ser el Partit Popular qui va posar límits, no?, a poder fer investigacions des d'Espanya de delictes que havien passat a l'estranger.
No sé, ara potser em tiro a la piscina, però això és arrel de quan el jutge Garzón va voler imputar delictes a Pinochet.
Clar.
I em va demanar l'extradició.
Exacte.
Doncs mira, de Pinochet a Julio Iglesias...
D'alguna cosa es deuen tocar.
No sé què es toquen,
bueno.
Però potser sí que trobaríem punts.
I ara tinc els negres pel món.
Paula Brujats, moltes gràcies.
Una abraçada, adéu.
La fiscalia arxiva la denúncia. Diu que a Espanya no es pot estudiar. Fem una auditoria. Aixeca'm això ara, saps?
Home, i tant que t'aixeco, perquè, escolta'm, tampoc no ha sigut tan drama, vull dir, zero sorpresa i ja està, vull dir, una altra pantalla i arribarem a una altra... Mira, potser tenim la sorpresa que el jutgen en un altre país i allà resulta que li treuen tota la marranada i tot el que té a sota la d'estora.
Fa molta pinta.
I mira, si més no, que pagui. Que pagui diners, a la presó no hi anirà, ja ho sabem que no hi anirà. Està gran, està fumut, no hi anirà pas a la presó. Però si més no, que pagui, que aquestes dones rebin una indemnització, ja està. Vull dir, és el mínim que pot fer. Per ser educat, no era tan senyor? Doncs que pagui.
I truant.
I ja està. Bueno, si a truant ja ho hem demostrat, però ara que demostri que és senyor, que no costa gens.
I aquest programa?
Doncs mira, en aquest programa vau parlar sobre l'estat de salut del president Illa,
sí, eh?
El dilluns, evidentment, perquè era una de les notícies amb més pes específic. A l'estudi teníem l'Antoni Bassas i en Joan Garcia, que van donar una dada molt interessant, i és que no es recorda que cap president de la Generalitat dels últims anys s'hagi posat malalt fins al punt de necessitar un ingrés.
Què et sembla? Recordem algun altre cas d'un president de la Generalitat que hagi estat suficientment malalt o com per apartar-se del càrrec durant uns dies, i no hem trobat un precedent.
No, aquí en Joan,
vaja, Joan
va fer durant
aquí
molts anys el seguiment del president Pujol.
El president Pujol moltes indisposicions les solucionava amb un Coca-Cola, que és el que demanava literalment quan li feia falta un plus de nas.
No era res tan greu com en aquest cas. És a dir, estem en un territori bastant desconegut.
Jo el recordo aquí en aquest estudi estossegant i mocant-se i dient, porto una galipàndria, estic molt encostipat, això, micròfon tancat,
clar.
Diu, perquè jo no em poso mai malalt, sap? Dic que no, no diu perquè, diu, sap per què? Diu, no, diu, perquè m'agrada molt la meva feina.
Vaja, sí. No sé si això, diguem-ne, és gaire científic.
Jordi Pujol no era autònom, oi?
No, vaja, no crec que el president de la Generalitat deu tenir un sou, no, és un sou.
Clar. No, dic, perquè
és un contracte per obra i servei, suposo.
Ah, d'acord, perquè els autònoms no ens posem mai malalts. Ah. Bàsicament perquè no cobrem si no anem a treballar, saps? Jo sempre vaig pensar això. S'ha d'aplaudir, evidentment, al senyor Antoni Bassas, imitació de Pujol estossegant a l'estudi.
Escolta, mira vostè. Lleugera.
No, però va fregar el pal, eh? Vull dir, pensava, hòstia, està fregant el pal, aquí em va encantar. Bé, aquesta setmana, episodi de pluges.
Sí.
Dilluns encara no havíem arribat al punt àlgid, però ja sabíem que estàvem en episodi de llevantada i que havíem de ser previsors. Francesc Garriga, sobretot, amb els desplaçaments. Escolteu.
He estat tan tonto de venir amb moto al matí que plovia, i llavors penso, cago en dena, ara, però hi ha gent que potser li va més enllà de la molèstia d'agafar la moto.
Però sembla mentida. Un tipus que viu de la informació, però com agafa la moto?
Però és wishful thinking. Dic, no plou, potser no plourà.
Bé, això a Amèrica no ho hauries fet.
No, perquè anava a peu allà, clar.
Bueno, i perquè allà no facis bromes amb els pronòstics del temps.
No, i aquí tampoc farem bromes. Gemma Puig, bona tarda.
Bona tarda, aquí tampoc, eh? Estaves més que avisat.
Sí, ja
clar,
ho sé.
Com...
Gemma, jo miro el cel aquí.
Ara vull com defensar el sector,
No, però un moment, jo miro el cel aquí i ara penso, igual m'aguanta fins a les 7, no?
Però si t'estan dient...
Home, però això no, tu has de mirar o escoltar la ràdio o mirar la tele i veure quin pronòstic tindràs per quan tu marxis i veuràs que no vols venir amb moto.
Val a dir que no em vaig mullar.
No, la tornada no. Va anar d'un pèl. Va sentir satisfacció,
Molta. Vaig batre a la meteorologia.
Miraves el cel i deies, jo podré més.
Exacte.
M'agrada molt perquè fa servir el verb aviam si m'aguanta sense ploure. A tu.
Sí, sí.
Però com si només et plogués a tu.
Sóc el subjecte de la meva pel·lícula.
Exacte, és aquest. Bé, estic enamorada d'una nena que va trucar al concurs. És la Noa, 14 anys, va voler participar a la rosca especial Cat Ràdio.
Sí.
I vaig ser molt fan de les primeres dues respostes que va donar. Atenció.
Amb la A, autor del podcast de Catalunya Ràdio, La Gent Normal. Si no la saps, digues que passes.
Passa paraula.
Passa, molt bé. Amb la B, va presentar el matí de Catalunya Ràdio i ara és un dels cafeters de la tarda. Antoni...
Baixes.
Antoni Baixes i Antoni Puja.
No, està molt bé, em va encantar. Primer diu passapalabra, com si estigués al passapalabra, i dius, bueno, mira, escolta. I després, Antoni Baixes, vull dir que és un senyor que, evidentment, sí que es posa malalt quan va treballar. És el contrari de Jordi Pujol, perquè s'agafa la baixa laboral. Molt bé. Sempre a favor que ens truquin oients, i més si són nens i nenes de 14 anys. Escolta'm, això, nen, és com obrir la finestra de l'estudi, Vull dir que entri aire fresc.
Sempre amb nosaltres.
Dimecres encara estàvem empantanegats amb el tema de Rodalies. Molta atenció,
A l'estació de Sants hi tenim l'home que més en sap a Catalunya Ràdio, que és el Joan Garcia, i que algú dirà, però aquest senyor no estava treballant a les 6 del matí? Efectivament. Joan Garcia, bona tarda.
Dos quarts de sis, i hem fet la primera crònica i hem vist com els torns de l'estació de Sants estaven completament oberts, els primers usuaris entraven, arribaven a l'andana, s'asseien pobres pensant que els arribaria el tren, i érem nosaltres mateixos que els hi dèiem, escolti, no vindrà cap tren.
Escolta'm, ja que parlem de drets laborals, de baixes i de coses, això se li paga a banda, no, al Joan Garcia? Vull dir, el fet de fer més hores d'un comparellams i d'informar i fer la feina dels senyors de la Renfe, no? Vull dir, això se li hauria de donar un sobret,
un extra. Buscarem l'extra Joan Garcia.
Sí, amb un sobret de pernil ibèric, al final de mes.
Joan Garcia s'ho mereix tot.
Sí, no, i a més que és la persona que dona la dada sobre que el president no es posava mai malalt. O sigui, és la mateixa persona, ha sigut el protagonista d'aquesta setmana, Joan Garcia.
Dels protagonistes, sí.
I a més es diu igual que el porter del Barça.
O que no sigui la mateixa persona. Que fa encara més hores. A les 9 de la nit el teníem jugant a Praga.
Vinga. Bé, ens quedem encara en dimecres. Tenim temps encara?
Sí.
Regalem un berenar. Berenar de dimecres. Hi ha una senyora que es diu Conxita, que rep la coca del forn de Cabrianes, però no la desembolicada. I passa això.
Escolta, Paquita, fem un unboxing en directe?
L'obro?
Sí, sí, vull dir que exacte, que l'obri, sí, sí.
Ara
l'obro. A veure, la Paquita està obrint el paquet. El paquet de la Paquita. Mira, mira, mira quin soroll que fa el paquet.
Sí. Ah, clar, 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 clar. Bueno, escolta'm, Garriga, ja sap què et passa.
Carai.
Tu vols ser una persona moderna i fer servir lèxic de zetes i alfes, però has de començar a abraçar que ets un ank.
Un ank.
Ai, sí,
sí, ho han descobrir el dilluns, això.
Exacte, que és la paraula que m'ha pres aquesta setmana, eh? Que és com un oncle, una persona gran. Com se't passa pel cap dir-li una persona gran que faci un unboxing? Home, per l'amor de Déu.
També ho pots saber.
Home, però tens moltes possibilitats.
És un prejudici de que la persona gran no ha de saber que és un bon
sí. Que hauria passat. 9-3-2-0-1-7-4-7-4. Voleu fer un concursing?
Sí.
9-3-2-0-1-7-4-7-4. Avui, concurs musical. Anem al concurs. Concurs musical, i us farem preguntes sobre cançons inspirades en un dels temes de la setmana, la setmana frenètica. El premi, una targeta regal de 50 euros per gastar a les botigues de la illa Diagonal.
Sí, sí, sí.
Tinc dos concursants. El Josep Manel, de Barcelona. Josep Manel, com estàs?
Hola, bona tarda.
Estàs content avui o no?
Bueno, sí, perquè a les 7 plego.
Ah, mira!
Ah, tu coses de la feina!
De què treballes?
Estic de conserge.
A on?
A Vallcarca.
Però en un edifici, una casa particular, diguem. Vaja, un...
Bueno, no, és una església que es va quedar d'arrocar i estem aquí vigilant-la.
Ah, mira, doncs escolta, contents d'acompanyar-te en aquesta feina d'observació i prevenció.
I seguretat.
Sí. I seguretat. És molt important la feina del Josep Manel i a vegades passa desapercebuda.
I tant.
Des d'aquí, una abraçada. Tinc una cançó que hem d'escoltar. Atenció a aquesta cançó. Soc un Toni, un ignorant, un xarneu de perifèria. La lletra diu, soc un xoni, un ignorant, un xarnego de perifèria, Rodalies feta merda. La cançó la canta Alice i a la lletra, a part de Rodalies, cita artistes del Baix Llobregat. Josep Manel, quins artistes cita? Atenció, et dono tres opcions. Cita Rosalía Estopa i Chanel, cita Ferran Palau, Trau i Love of Lesbian, o cita Josmar, Lluís Llach i Chiquili 4.
Ostres. La segona.
La segona és una resposta... Incorrecta. Incorrecta.
Vaja.
Rosalía i Estopa i Chanel. Josep Manel, no pengis, perquè potser hi haurà un empat a zero. No ho sabem. Ara ho descobrirem. Anem a saludar l'altre oient. És la Carme de Mediona. Carme de Mediona.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Pues mirant els Jackson 5.
Els Jackson 5, estàs mirant?
Que els tens a casa.
Exacte. Que
estic a casa amb els Jackson 5.
Carai.
Molt bé. Què tal?
Doncs bé, et faré una pregunta i a veure si l'encertes. La temàtica que toca ara és Groenlàndia, que fa molts dies que en parlem. Atenció a la cançó. Todas las secuencias. És una cançó del grup Zombies, de l'any 1980. A la lletra, el cantant li diu a una persona que la buscarà fins a Groenlàndia. Però en quins altres llocs, segons aquesta cançó, diu que la buscarà? Atenció, tres opcions. La buscarà als gasos de Júpiter, als geysers d'Islàndia i a l'estret de Gibraltar, als icebergs de l'Atlàntida, a les aurores boreals de Noruega i al castell de Súria, o al Perú, al Tibet, al Japó, a l'illa de Pasqua, als cràters de Mart i als anells de Saturn.
Mare meva... Mira, la primera que has dit, no ho sé, no és contestació, no? La primera, la segona, la primera.
Doncs la primera és una resposta... Incorrecta! Al Perú, al Tíbet, al Japó, a l'illa de Pasqua, als cràters de Mart i als anells de Saturn. Doncs Josep Manel i Carme, heu empatat.
Bueno...
Ho desempatarem després del butlletí amb aquesta alegria i eufòria que porteu a sobre. Què us sembla?
Molt bé.
Ara. Carme, alegria. Josep Manel, alegria.
Ole.
Mira, ara s'han animat, tu. Doncs anem al butlletí de les 5 de la tarda. No, de les 5, no, de les 6. I desempatem. Pineda, gràcies.
Ara m'expliques allò del primer amor. El dels 18. Aquest.